Al matí, amb Mireia Sanz. Fem salut amb el Parc Taulí.
Prevenir conflictes als centres sanitaris i resoldre'ls amb un diàleg entre les dues parts sense necessitat d'arribar a la via judicial. Aquest és l'objectiu de la mediació en salut, un sistema que ja funciona molt bé en altres àmbits, com per exemple per solucionar situacions de tensió entre veïns, a l'escola o bé en la família. I precisament per donar a conèixer aquesta via de resolució de conflictes, la Societat Catalana de Mediació en Salut organitza els pròxims 7 i 8 de juny el Congrés de Mediació en Salut, establint xarxes. Una cita estatal que tindrà lloc al Parc d'Investigació Biomèdica de Barcelona i que avui descobrim amb un dels seus organitzadors, l'Artur Roman. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos al programa.
Bon dia, gràcies.
I que també ens ajuda a descobrir la Karen Madrid, la nostra experta en salut. Karen, bon dia.
Bon dia.
A veure, en els casos més generals, la mediació comença a ser coneguda i utilitzada. Pensem potser en justícia, en d'altres aspectes en què ens situem més. Però quins són els casos en què s'utilitza realment en l'àmbit de la salut?
Bé, en l'àmbit de la salut té, bàsicament, principalment, dos espais on és molt útil la mediació, no? En primer lloc, amb els conflictes, que potser és el que tothom primer pensa, amb aquelles situacions de conflicte o de desavinences entre professionals, de qualsevol rol professional, amb usuaris. Això és un àmbit d'intervenció. Però hi ha un altre que tampoc hem d'oblidar, que també és molt, molt important, és entre els mateixos professionals. Pensem que als centres sanitaris es treballa amb persones i les persones són matèria fràgil, i a més van a un lloc amb situació de malaltia, de patiment, i per tant entenem tots que aquesta combinació d'haver de donar resposta professional amb la càrrega doncs, que suposi i el patiment, ens hem de posar d'acord i intentar fer-hi el millor possible.
Sí, fa unes quantes setmanes parlàvem de comunicar en salut, la importància de relació metge-pacient. Suposo que quan s'arriba a la mediació és perquè no ha funcionat el primer pas, no?
O no ha funcionat o hi ha hagut algun desacord. El tema, jo sempre el que dic és, en els professionals, de vegades, més que, o igual d'important que el què es fa, és el com es fa. Els conflictes, en el 99% dels casos, és per aquest com no s'ha fet o la persona sent que no s'ha fet adequadament. En parlo molts cops és del tracte, no? Un s'ha sentit o no li han donat la informació o considera que no l'han tractat correctament, en general.
Sí, els casos sempre són per això, per una sensació de que no s'ha tractat bé.
No, pot ser molts tipus. Les causes poden ser múltiples. Poden ser perquè no falta informació, perquè s'ha donat una informació alterada, però s'ha modificat, no s'ha entès. De vegades un don per suposat que l'altre entendrà el que jo vull dir. Vull dir que poden ser moltes les causes que produeixen aquestes desavinences. Molts cops, quan s'ha clarificat, doncs ja no hi ha el conflicte. Jo sempre dic, els mediadors el que fem és canviar del conflicte al problema. Mm-hmm. Això és l'art del mediador.
Clar, en el món de la salut ara deies, no?, que s'entengui bé el missatge. Clar, moltes vegades allò que el llenguatge de metges, que es parla comúment, no?, que t'expliquen una cosa i dius, no entès res del que m'ha dit, no? I a vegades hi ha gent que tampoc té aquesta capacitat o aquesta voluntat d'anar preguntant per entendre bé el que li passa, no? I suposo que això també pot ser la base d'un conflicte, no? Que el metge sí que realment t'ha explicat el què, però tu no ho has entès i, per tant, o has agafat una idea errònia i llavors potser també hi hauria una feina de com explicar bé les coses al pacient, no?, i com el pacient que rebi bé la informació, no?
Això que dius és molt interessant. Pensem que no fa gaires anys el que deia el metge era com paraula de Déu, si em permeteu, no? I quan ningú s'atrevia a qüestionar o preguntar. Afortunadament, no? Mica en mica les persones, no? La ciutadania entén que també té uns drets i, per tant, i d'això es tracta, és que les persones han de poder fer valdre els seus drets com usuaris, els drets del pacient. Pensem, per exemple, al servei, per exemple, d'atenció a l'usuari de qualsevol hospital, entre altres al Parc Taulí, el que fa és assegurar-se doncs, que aquests drets han sigut respectats. Però, per l'altra part, els professionals, cada cop l'exigència és més alta, cada cop, de vegades hi ha la idea de que doncs venir a jutge i a jutge resoldrà qualsevol problema, no? Qualsevol incidència, en comptes de poder parlar, molts cops es pensa que a través de la denúncia, etcètera, etcètera, es resoldrà, no? Aquesta combinació fa que és un terreny difícil, molt atractiu, però al cap i a la fi els professionals, que depèn de nosaltres, som els que hem de posar eines per fer aquesta feina ben feta. Vull dir que la responsabilitat finalment és nostra.
Abans d'impulsar tot el procés de mediació, aquests casos sempre arribaven als jutjats o un gruix important arribaven als jutjats?
No et sabria dir... Sí que et puc dir que hi ha moltes xifres de reclamacions per temes sanitaris en els jutjats. Haig de dir també, però, que tot i que no hi havia, o en molts centres no hi ha, o no hi havia mediadors, no? Cada cop en més centres doncs, aquesta figura s'està implementant, sí que hi ha tot un treball de persones que de forma formal o informal fan accions mediadores. Mm. Perquè una cosa és un procés sistemàtic de mediació i l'altra és accions mediadores. O sigui, des de la persona que dona el bon dia entre l'hospital fins al director general, amb la seva actitud, no, i la seva, pot fer accions mediadores. És accions per facilitar el diàleg per poder entendre millor a l'altre. I això s'està fent. Inclús, per exemple, al Taulí hi ha persones doncs, que fan urgències, que fan aquest paper d'intentar disminuir o intentar posar-se a la pell de l'usuari, intentar veure si poden resoldre.
Que urgències, a més, és un servei on hi ha molta tensió també per la situació de saturació, no?, que viu i d'emergència, de s'ha d'atendre ràpid, el pacient es posa nerviós, aquí deu ser clau.
Clar, s'ha d'atendre ràpid, en situacions crítiques, la gent no té previst que tingui un accident. Vull dir que tens
per això és un accident, no?
Sí, per això és un accident, no? O una emergència, una catàstrofe, no? Però també hi ha els familiars. Vull dir, a vegades pensem només, hem de pensar, hem de cuidar. Hem de curar i hem de cuidar. Curar ho fan alguns professionals, cuidar tots. Però també pensem que la gent, no, els usuaris, venen en família. I també és un col·lectiu que s'ha de tenir en compte i que pot facilitar. Hi ha famílies que faciliten molt i algunes que, per l'angoixa, per la preocupació, doncs és un element més que els professionals sanitaris han d'atendre, tot i no ser d'alguna manera la prioritat, perquè la prioritat és la salut.
De fet, aquestes accions mediadores, a la llarga, deuen suposar un estalvi de temps i de diners, no?, els jutjats. Vull dir, abans de portar aquests casos i que s'allarguin els litigis i el cost que això suposa, no?, també per un hospital.
Sí, jo no tinc les dades aquí, la veritat, però no crec que hi hagin tantes demandes per aquests temes tipus judicial. De vegades és més quan hi ha, o que és quan es creu que hi pot haver negligència mèdica, no?, que quan hi ha una via, no?, per poder doncs compensar els possibles efectes, no? Mm.
En el cas del Taulí, aquesta mediació com es fa? Hi ha servei de mediació? Hi ha persones que fan actes mediadors, com comentaves? Es fa a través d'aquesta Societat Catalana de Mediació en Salut?
Val, a data d'avui, el Taulí, concretament, encara la Societat Catalana de Mediació en Salut encara no està intervenint. Vull dir, s'ha conegut, hi ha, en aquests moments doncs, hi ha contactes per veure doncs, si es pot haver algun tipus de col·laboració, vull dir, està sobre la taula. El que sí que és cert és que, ja dic, el servei d'atenció a l'usuari mateix, amb les seves accions, ja està fent accions de mediació, està atenent a la gent, i està escoltant, i està preguntant, i està intentant doncs, que les persones surtin satisfetes. I altres professionals, ja he dit aquesta persona d'enllaç, per exemple, urgències, no? Que quan hi ha conflicte doncs s'apropa, intenta entendre, intenta parlar amb els professionals, intenta buscar solucions dialogades. Però són processos, en aquest cas, informals, perquè la mediació és un procés formal. Pensem que la mediació està regulada per llei. Hi ha la llei catalana, la llei estatal, i per tant, per què? Perquè pot tindre conseqüències jurídiques. Si es fa un acord de mediació, això, inclús el document, pot tenir valor jurídic.
És una manera de... una drecera, no?
És una manera d'evitar, clar, si jo la meva opció, la via judicial sempre és una opció, però hauria de ser l'última opció, no la primera. Per tant, si jo vaig a mediació, pot passar dues coses. Que em posi d'acord, em senti satisfet i ho deixem aquí, pot ser que no arribi a un acord i sempre puc tirar la via judicial.
Sí que, perquè ens entenguem, la Societat Catalana de Mediació en Salut sí que té els seus propis mediadors i quan el Taulí s'hi adhereixi, si és que s'hi arriba a adherir, pot fer ús d'aquests mediadors, forma formal.
Podria fer ús d'aquests mediadors, exacte. Hi ha centres hospitalaris que tenen mediadors interns propis amb el suport de la Societat Catalana de Mediació, i en altres que només tenen interns propis i altres que només utilitzen els mediadors de la Societat Catalana de Mediació.
Un mediador en salut ha de tenir formació de professional sanitari?
Nosaltres, per almenys els mediadors que estem a la Societat Catalana de Mediació en Salut, tots tenim relació, formació o vinculació amb l'àmbit sanitari des de moltes perspectives. Des de moltes. Hi ha metges, hi ha infermeres, hi ha advocats, però tots relacionats amb l'àmbit de la salut. Perquè això fa que quan vas a escoltar un cas, el llenguatge i les coses que s'expliquen t'és molt més fàcil entendre, perquè és dins del teu entorn. Jo, per exemple, em costaria anar a fer una mediació de l'àmbit naval, perquè quan em parlin de nusos, de veles, pues no sabria el que vol dir. No, ja dic, no, imprescindible no és, però és recomanable, no? Jo, per almenys, m'agradaria que si vaig a fer una mediació naval, sigui algú del mar.
Això a nivell de formació, però clar, hi ha un altre aspecte molt important, que és com és la persona, no? Que és a dir, quines característiques ha de tenir algú per dir, mira, jo seré mediador.
Clar, una cosa és a nivell de norma, que és el que obliga la norma, s'ha de fer la formació universitària, qualsevol formació universitària, i en quart s'ha de fer una formació complementària, que generalment és d'un màster, que ha d'estar reconegut o que es reconeix a través del centre de mediació d'edat privat. I, evidentment, hi ha d'haver algunes habilitats pròpies, no?, que algunes persones tenen ja quasi de naixement, com és aquesta, la capacitat de flexibilitat, la imaginació, la tolerància, no? És a dir, és una cosa de... No és una cursa, és una marató. El mediador ha de ser una persona positiva sempre, no? En el sentit de creure que d'allò en sortirà.
Que en el teu cas tens doble formació, ets tècnic radiòleg i també ets treballador social i mediador.
Exacte.
En quin moment fas el salt cap a aquesta altra banda de la mediació? Quan ja estàs treballant al taulí, veus certes situacions que es podrien evitar, o és una mica la inversa?
Clar, a mi sempre m'ha agradat l'àmbit social. Per què? Perquè quan he atès algú, el que he vist abans és una persona, i per tant, sempre, i per tant, des de fa molts anys, m'he volgut formar en aquest altre àmbit social, que penso que és lo important. Més que malalties, el que veiem és persones, no?, i patiment, no?
Com dèiem al principi, els dies 7 i 8 de juny es farà aquest primer congrés de mediació en salut a Barcelona, en el qual participen experts de tota Europa. Què és el que us ha impulsat a organitzar el congrés?
Tal com diem, establim en xarxa, establiendo redes en castellà, oi? Què pensem? Sabem que hi ha moltes experiències arreu de l'estat espanyol, a Catalunya i a nivell europeu, i pensem que és una oportunitat per conèixer, per escoltar, per compartir i per unir. Volem solidificar accions molt positives, però que estan disgregades. Pensem que el Congrés ha de ser una excusa per consolidar i per fer un treball conjunt endavant, i per poder veure com ho fan altres persones, no altres espais. No?
De fet, aquests experts explicaran les seves experiències. És diferent la mediació en altres punts d'Europa, o més o menys està tot bastant unificat?
Més o menys està bastant unificat. L'únic que alguns llocs és com molt més preceptiu. Hi ha, per exemple, països, inclús a Sud-amèrica, que és obligatori, abans d'iniciar un procés jurídic, la mediació. Aquí a Espanya no. Hi ha països que obliguen, i això és molt positiu, perquè ja descarta en aquelles situacions doncs, que no tenen un tema jurídic molt de molt pes, no? I el que volem és conèixer i compartir i aprendre. Pensem que hi ha la Sarah Barclay, hi haurà el, no em vull descuidar noms, el Roberto Rabinale, el Joaquín Quintana, la Pilar Munuera, etc. Així, amb molta experiència, no?, en aquest àmbit, que de fet no fa tants anys que està implementat a Espanya.
Quines són les dificultats amb què s'acostuma a trobar un centre o un país a l'hora d'implementar la mediació? Comentaves que aquí hi ha aquest suport legal. Si hi ha algun altre país on no hi ha aquest suport legal, suposo que és més complicat.
Sí, a nivell d'entitats sanitàries, de vegades la gent pensa que si reconec que hi ha un conflicte vol dir que no fem les coses bé. I en qual la tendència és, no, ja ens ho fem entre nosaltres, no passa res. En quant aquest conflicte es cronifica. Reconèixer que hi ha un conflicte, reconèixer que ho vull arreglar, doncs és positiu. No? En canvi, de vegades hi ha la percepció negativa. I amb els usuaris, de vegades, o poden desconfiar de que el centre vulgui, no?, que hi hagi una persona neutral, per tant, per això és molt important demostrar i fer fehaent que el mediador és imparcial, perquè no puc pensar que és de part de l'establiment. I de vegades diu, mira, deixem-ho córrer, no? Perquè a vegades, es dedica un cert temps per poder parlar i per poder escoltar-se, no? Bàsicament el que fem és molt senzill, és una taula i que la gent escolti amb ordre. I es fan miracles.
Sembla senzill, però si existeix la mediació, senyal que no ho és tant, no?
No és qüestió de senzill, a vegades és qüestió de voler-ho. L'altre dia em pregunta, vostè creu que això se'n sortirà bé? I li vaig preguntar, vostè vol que això surti bé? Sí, però sortirà bé.
És una bona filosofia. Mm-hmm. Clar, però han de baixar, permetem l'expressió, sí. Baixar del burro les dues parts. No? Han de cedir una mica les dues parts, no? Quan es parla d'una mediació.
No es tracta de baixar el burro, es tracta de veure per què he pujat el burro.
Ah.
Es tracta de veure per què jo, davant teu, si em permets...
I tant.
Per què davant teu m'he sentit com m'he sentit, que tu m'expliquis el que tu has fet, per què ho has fet, perquè potser jo puc entendre... I potser hi ha hagut una informació que no he entès bé o que tu no m'has dit correctament o que jo puc entendre que en aquell moment estaves molt cansada i que quan tu dius oh, és veritat, això no t'ho havia d'haver dit. Quan ens podem escoltar diferent, no des de
per tant hem de ser crítics les dues parts, és a dir, jo he d'estar disposat a entendre que tu pots haver tingut un mal moment i jo he d'estar disposat a entendre que jo he tingut un mal moment potser també i que tampoc he contribuït a que la situació caminés cap a una resolució senzilla, no?
Exacte. Dir-ho així, pronto i mal, vull dir que les
sí,
coses seran
no,
que
no, s'impliquen. Ja ho sé, però és per fer una mica de...
Sí. Sempre diem, una cosa és la posició i l'altra l'interès. Quan la gent pot respondre per què tu has fet això, per què tu has dit això, l'altra es flexibilitza. Per nassos. O sigui, és així.
De fet, vosaltres en el programa ens cridava l'atenció que fins i tot feu una teatralització d'un cas, no? Així a nivell pràctic. Això ajuda també a que la gent vegi reflectit realment què és un cas que pot anar per mediació, qui, fins i tot si estàs veient-ho des de fora, què ha fet malament cadascú, no?
Clar, és una tècnica molt interessant, que ho fem amb el grup de teatralització d'amics de les Arts de Terrassa, i això ja ho hem fet aquí a Sabadell en un congrés que hi va haver de mediació fa, no sé si un parell d'anys,
però
això ja es va fer aquí, aquesta teatralització, i va molt bé, ajuda molt a veure i a detectar situacions i es posa molt a la pell.
I ja per últim, una última pregunta. En aquest congrés també donareu a conèixer el manifest de mediació en salut.
Clar.
No sé si ens pots avançar quines són les línies principals d'aquest document.
En aquests moments s'està treballant per part de persones expertes, per un grup de persones expertes, sobre el que seria, si em permeteu, la constitució de la mediació en salut. És com quina seria, el que quan parlem de mediació en salut, què volem dir amb això? I què s'entén per mediació en salut? És aquest manifest com per posar un document en el que tots... ens posem d'acord en que quan parlem de mediació en salut és això el que volem dir.
Doncs Artur Roman, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, haver-nos ajudat a entendre una mica què és la mediació en salut, que crec que sortim d'aquí havent-ho entès,
sí.
Karen? I veient-ho com una eina més doncs, per resoldre situacions. Gràcies.
A vosaltres, bon dia.
I gràcies a la Karen Madrid també per haver-nos ajudat a explicar-ho.
Un plaer.
Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.